El cafè de la ràdio.
Hi havia Sabadell al sopar de la CIPO amb la voluntat d'oferir a les empreses ordinàries que contractin més persones amb discapacitat com a nou repte que s'han fixat des de la cooperativa. Ho expressaven en aquest quart sopar d'empreses celebrat al Saló Modernista. Concretament, es tenen la mà a formar personal a companyies ordinàries i acompanyar-lo en la contractació de persones amb diversitat funcional. La Karen Madrid entrevistava en aquest sopar el gerent de CIPO, el Jordi García, i aquesta és la conversa que mantenien.
Jordi García, gerent de CIPO, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui es fa aquest quart sopar d'empreses de CIPO. Quina és la importància que tenen cites com aquestes per la vostra cooperativa?
És molt important obrir-nos a la ciutadania, fer xarxa amb el que és el teixit empresarial de Sabadell, entitats pròximes. És una realitat que per nosaltres és molt rellevant tindre-la present, perquè ens ajuda molt a tot el que és la inserció laboral dels nostres treballadors, tant al CET de CIPO com a les seves pròpies empreses, i per tant és fonamental fer un sopar lligat concretament a les empreses.
Quina és la relació de CIPO amb l'empresa ordinària?
Doncs ara mateix és una relació molt d'oferiment de serveis. Oferim tota una sèrie de serveis, des de la jardineria, bugaderia, neteja, càterings, etc. I ara estem fent una transformació. Justament avui parlem d'aquesta transformació cap a aconseguir que facin una inserció directa a les seves pròpies empreses amb el suport de CIPO, tant a l'entitat com a les persones treballadores que s'incorporin a aquestes entitats.
Quin és l'escull que hi ha ara mateix per inserir directament a un treballador? És desconeixença? És prejudici?
Segurament un dels factors claus és aquesta por a lo desconegut. No? Tots tenim incorporades una sèrie d'idees preestablertes i llavors hem d'intentar superar aquesta por, no? I justament el que hem d'intentar entitats com CIPO és, amb aquest acompanyament, superar aquesta por, perquè els beneficis que s'aconsegueix quan les empreses contracten aquestes persones a les seves plantilles és molt enriquidor i molt satisfactori.
Hi ha beneficis socials, però també hi ha beneficis fiscals, no? També, que potser les empreses no en són molt conscients.
Hi ha diferents tipus de beneficis. Està el que són els avantatges fiscals, en dos sentits. Tant a la quota de la Seguretat Social, que pot arribar dels 5.000 pràcticament als 6.300 euros, en funció de la tipologia de la discapacitat que s'incorpori, però també hi ha beneficis en el que és l'import de societats, deduccions a la quota de 9.000 o 12.000 euros, també en funció del grau de discapacitat que tingui la persona que treballadora. Per tant, són beneficis directes a les empreses.
I aquesta transformació que comentes que introduïu a partir d'avui, en quin punt es troba? Teniu ja empreses interessades en formar part d'aquest projecte, en rebre l'acompanyament, o precisament avui obriu la veda perquè s'interessin les diferents empreses?
Històricament hem tingut alguna experiència en positiu, per exemple, en algun tema d'enclavament laboral, on treballadors nostres estan treballant directament a les empreses. Això ho hem tingut i tenim en expectativa tindre-ho. Sí que és veritat que avui fem aquesta visibilitat, no, aquesta presentació, no, al públic objectiu, a les empreses, de que podem també acompanyar nosaltres i formar a les persones, no? També hem de conèixer quines són les necessitats que tenen, però no és fer formació a les persones que estan interessades en aquesta contractació i que després puguin incorporar-se amb èxit. I justament estem en aquest procés d'intercanvi, no? De coneixement, intercanvi de necessitats, intercanvi d'interessos, perquè es pugui fer una inserció laboral en empresa ordinària, que malauradament és molt baixa pel col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i salut mental.
Us heu fixat alguna fita de nombre d'usuaris de CIPO que puguin ser inserits a través d'aquest projecte a llarg termini? Ja m'imagino que això és una cosa lenta.
És una cosa molt lenta, és a dir, el primer que hem d'aconseguir és aquest interès, no? Aquesta aproximació. Segurament el segon pas serà poder aconseguir pràctiques per trencar el que dèiem abans, no? Aquestes pors, i bueno, la nostra idea és poder fer una formació a 10-12 persones i que d'aquestes, doncs, un percentatge, un 25, un 30% puguin ser inserides a el que és l'empresa. Això és més a curt termini, i a mig termini és incorporar aquesta cultura a el que és l'entitat CIPO i incorporar també aquesta cultura a aquestes empreses amb les que acostumen a col·laborar també com a serveis, doncs que també es vegin aquesta inserció a l'empresa com una possibilitat que podem fer a través de CIPO.
A part de la part més empresarial, quina és la situació de CIPO com a cooperativa, com a entitat d'atenció a aquestes famílies i a aquestes persones? No sé si també, com passa amb altres entitats del tercer sector, doncs esteu patint els efectes de reducció de subvencions, per exemple, o el fet de l'augment de la inflació en relació amb les subvencions que rebeu. En quin punt esteu vosaltres?
Estem amb realitats socials molt potents i que estem defensant a través de la nostra federació, que és d'INCAT, passat un canvi de la cartera de serveis. Principalment tenim una problemàtica molt lligada a l'envelliment, envelliment de les persones, tant treballadors com usuaris com de les seves famílies, llistes d'espera per incorporar-se a lo que són espai residencial i també a lo que són centres de dia, com un centre ocupacional, i també ens estem trobant recentment amb una realitat, i és que ens estan dient les escoles d'educació especial que està incrementant molt el número de persones d'alumnes amb trastorns de conducta i aspecte autisme. I llavors això és algo que per nosaltres és desconegut, que requerirà suports més individualitzats, més personalitzats, i que també hem d'afrontar d'alguna manera. I deixen també que incorpori el tema de la infrafinanciació dels serveis. Això està fent que les retribucions que estan rebent els nostres professionals estiguin per sota del que es mereixen. Llavors també és una lluita permanent amb les administracions públiques de poder tindre un finançament digne per tindre unes retribucions dignes.
Comentaves que hi ha un envelliment dels usuaris i les famílies i que, per l'altra banda, hi ha necessitats noves que ja es detecten a les escoles. Això podria obligar Cipo a fer un canvi també en l'enfoc de la manera de fer, en els projectes a mitjà termini també?
Ho estem fent al centre ocupacional, ja estem formant els equips sobre què significa aquesta atenció, perquè ens estan arribant sortides d'escola d'educació especial com són Xaló, com és Xalès, ens estan incorporant persones amb aquesta dificultat de trastorn de conducta i aspecte autista. I ens hem de poder ser capaços de donar-li una resposta a les famílies i a les persones. Estem pensant espais, però estem pensant a nivell sectorial, és a dir, tipo com a part del sector, perquè és una realitat que a tots els territori està passant. Per tant, ja estem afrontant aquesta realitat. I l'envelliment ens ho estem trobant. L'esperança de vida de les persones amb discapacitat és més alta de la que havia històricament, sobreviuen a les seves famílies, i això és un neguit que les famílies tenen, i hem de ser capaços de que quan marxin estiguin tranquils de que els seus familiars estan ben cuidats a Cipo. I això és un repte que també tenim, i estem parlant amb les administracions, com l'Ajuntament de Sabadell, per trobar espais que puguin fer aquest increment de places residencials per a aquest col·lectiu.
Fa uns mesos em sembla recordar que Cipo s'unia, no?, a la demanda que feia, per exemple, Tendis de construir algun centre nou, d'ampliar places. En quin punt es troba això?
Pues estem en negociacions de poder aconseguir un espai on puguem construir justament un nou espai residencial per a les persones amb més envelliment que tenim actualment a Cipo.
Però de moment no hi ha resposta, no, encara?
Oficialment no.
I ja per últim et volia preguntar, just fa mig any que vas entrar com a gerent de Cipo, com has vist l'entitat en aquests 6 mesos, i no sé si ha canviat la teva percepció des de fora a formar part de l'entitat en si.
Cipo és una entitat amb un muscle del seu equip brutal. És a dir, tenen una dedicació, un compromís cap a l'entitat que és de reconèixer, i que realment és un tema que valoro molt d'aquesta incorporació. Jo a Cipo li tinc molt carinyo perquè de sempre ha format part del meu imaginari des de que era un nen, i per mi era realment una satisfacció entrar-hi, i m'he trobat justament un equip que està molt motivat, un equip de professionals molt compromesos i que fan una feina espectacular.
Doncs moltes gràcies, Jordi García, gerent de Cipo, per atendre a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio.